Bon dia, va, que ja som divendres, 10 de novembre de 2023. Engeguem el Penedès en xarxa, aquestes 3 hores diàries de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, que fem plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Aquí al control central i us saludem, com cada matí, Marc Pujol, encarregat de les vies tècniques i la tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I així anirà aquest matí de divendres el Penedès en xarxa d'aquí a uns minuts, així que acabem el sumari. El Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica per aquest divendres, dissabte i diumenge, i li demanarem si Elvira pluja a l'horitzó. Tot seguit els esports, una prèvia ràpida del cap de setmana i l'entrevista avui amb Jordi Gallego i Pilar Porta, del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, i Dolors Garcia, presidenta d'Autisme en Futur. Parlem de la 44a edició de la mitja marató Espirall Vilafranca, que es disputa el proper 19 de novembre. Tancarem el bloc esportiu amb l'actualitat del Centre Excursionista del Penedès, que ens acostarà l'Alba Esteve, i així ens plantarem a 9:45. Primera cita amb l'actualitat, amb el flaix informatiu. A continuació, roda d'alcaldes. Avui conversarem amb Manuel Reventós, alcalde de Torrelavit. I a les 10, a l'entrevista, un premiat, el calafellenc Vicenç Soler, guanyador del premi Fotocassa Pro per la seva gestió de les xarxes socials. A 11:15, segona cita amb l'actualitat de les nostres comarques, 5 minuts perquè els serveis informatius ens expliquin què passa als nostres municipis, i tot seguit la gent del detall. Una agenda que, com sempre, recomana dues activitats del cap de setmana, de les moltes que hi ha. Avui hem escollit la 6a edició de l'espectacle Vins Negres Penedès, que tindrà lloc demà a Vilafranca. En parlem amb la seva impulsora, l'Olga Guas, del restaurant Gat Blau. I de l'altra, la 13a edició de la Funifira Gelidenca, que ens explicarà el regidor de Turisme i Promoció Econòmica, Marc Rodríguez. A les 11, amb el Marc Compte, parlarem de cinema, farem un cop d'ull a les estrenes que arriben a la gran pantalla, com The Marvels, o un parell de pel·lícules que s'han preestrenat al MOS just fa una setmana i que ara arriben a la gran pantalla, Un amor, d'Isabel Cuixet, i El mestre que va prometre al mar, i ens mirarem a fons aquests últims dies de MOS Festival al Penedès. A 11:45, últim flaix informatiu, aquests 4-5 minuts per saber com acaba el matí a les nostres comarques. I acabarem amb música i amb paraules. Serà una entrevista al domenyenc Jorge Barragán, conegut pel seu nom de Kiko Flamenquillo, que ens presentarà el seu últim treball. Si esteu enganxats a la pel·lícula, a la política, i voleu seguir pendents de tot allò que passa a Madrid, a Brussel·les, a casa nostra, doncs no us perdeu els butlletins horaris. Hem començat connectant amb el de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I així, a grans trets, és el que hi haurà a partir d'ara fins a les 12 al Penedès en xarxa. Ens agradaria molt que seguiu amb nosaltres. Som-hi!
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Sort en tenim del Marc Paredes, que cada dimarts i divendres ens acompanya i ens explica quin temps farà. Bon dia, Marc.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal?
A les portes del cap de setmana, molt més d'interès per saber com es comportarà la climatologia.
Doncs sí, mira, avui primer de tot ja ens hem llevat amb un ambient força diferent al de la resta de dies, perquè hem tingut una setmana francament freda. En canvi, avui les temperatures ja han posat clarament cap a l'alça i hem començat amb una miqueta de vent, això sí, però amb un panorama ja ben assolellat. I aquest cap de setmana, que és Sant Martí, què diu la dita? Doncs que tindrem el famós estiuet de Sant Martí.
Estiuet, i el tenim?
I el tindrem, sí. I el tindrem durant un parell o tres de dies, si més no, perquè les temperatures volen pujar de manera destacable. Per tant, tota aquella gent que aquesta setmana no s'ho va passar gaire bé perquè ja feia fred, doncs els migdies seran suaus, però això sí, les matinades i les nits continuaran sent fredes. Per tant, tindrem un ambient de tardor a les matinades i als vespres, però quan surti el sol, l'ambient calorós doncs, serà el protagonista. I aquest temps amb què vindrà acompanyat? Doncs amb sol, estabilitat, bonança, no veiem precipitacions, que això és el que ens preocupa més, i sense destacar la força del vent, que aquest matí sí que ens està acompanyant una miqueta, però a mesura que avanci el dia anirà clarament cap a la baixa i tindrem ja un panorama ben assolellat. De cara amb el matí sí que podríem tenir algunes nuvolades i a finals de setmana, sobretot diumenge, doncs mantindríem aquests núvols alts i prims que entrenyinaran el cel i tampoc deixaran cap més conseqüència. Per tant, estabilitat, calma i unes temperatures que voldran pujar.
Deies que no veus pluja a l'horitzó, no. L'aigua de dijous molt minsa, no?
Molt minsa, va deixar entre 1-2 mil·límetres al Penedès, molt poca cosa, ja ho pronosticàvem així, perquè era una petita línia frontal que va escombrar doncs, les comarques de manera molt ràpida, fugaç, a partir de les 5 del matí i a les 6 doncs, ja havia desaparegut, per tant, va deixar molt poca cosa, un mil·límetre, dos com a molt, al Penedès i en general.
Marc Paredes, moltes gràcies per la previsió i bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els esports.
Els divendres després del temps desgranem la jornada esportiva, obrim agendes per programar el cap de setmana esportiu penedesenc i us apropem les veus de l'esport del Penedès. Avui, la 44a mitja marató Espirall Vilafranca. Obrim, doncs, primer la prèvia esportiva amb l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva pel cap de setmana, prèvia com sempre en clau Penedès, i ho fem començant amb el futbol perquè el Vilafranca visitarà diumenge a 11:45 del migdia la Grama en la desena jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins anem amb els tres enfrontaments penedesencs del cap de setmana. En la Parlem Hoquei Lliga, el Noia viatja demà a Alacant per enfrontar-se a l'Alcoi a partir d'un 9:15 del vespre en la setena jornada de la Parlem Hoquei Lliga, mentre que el Calafell visitarà diumenge el Reus a partir de la 1 del migdia en el que és segurament un dels partits més destacats del cap de setmana. I aquest cap de setmana també quarta jornada de l'Hockey Lliga Plata on tenim a Vendrell i Vilafranca al grup nord. Dos conjunts que demà a les 7 de la tarda es veuran les cares al Palau d'Esports del Vendrell en el derbi penedesenc. Vilafranquins després de 3 victòries consecutives i vendrellencs en un inici més dubitatiu. I després d'apropar-vos aquesta prèvia del cap de setmana amb els partits més destacats de la jornada, anem ja amb l'entrevista del dia. Una entrevista que, com dèiem a l'inici, avui dediquem a la 44a mitja marató Espirall Vilafranca. Una conversa que tornem a buscar a Ràdio Vilafranca amb la Sílvia Delgado. Sílvia, explica'ns.
El diumenge 19 de novembre tindrà lloc la 44a mitja marató Espirall Vilafranca, la més antiga de les mitges maratons catalanes, que és molt més, perquè aquests últims anys ha ampliat les opcions amb la mitja 5K, amb la mitja jove, la mitja petita i acollint el Campionat de Catalunya Universitari. De totes aquestes curses de running, en definitiva, a la capital de l'Alt Penedès, en volem parlar avui amb Jordi Gallego, cap d'esports de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya la Pilar Porta, tècnica del Servei d'Esports Vilafranquí. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I també comptem amb la Dolors García, presidenta d'Autisme en Futur, que rebrà la recaptació solidària d'aquesta edició. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Divendres es tancaven les inscripcions a la mitja, amb majúscules. Com ha anat?
Bé, la veritat és que ens hauria agradat que hagués hagut molta més participació, però ens hem situat en unes xifres que són les normals per una població com Vilafranca. Hem tancat amb 1.100 inscripcions a la mitja marató, que és un resultat prou positiu i prou voluminós per un esdeveniment d'aquestes característiques.
Clar, veníem de la pandèmia, en què tot es va parar i va punxar, i l'any passat hi va haver una gran revifalla, no?, amb uns números mai vistos de participació.
Sí, la realitat és que partíem de l'any anterior amb unes dades, com has dit tu, extraordinàries, i bé, apuntàvem a repetir aquestes dades també extraordinàries, però la realitat és que, bueno, per dir-ho d'alguna forma, el mercat s'ha resituat i tornem a estar amb unes xifres una mica per sobre de les que eren habituals, però dintre de la norma del que venia sent normal.
Tots aquells inscrits, aquests 1.100 participants, com ho han de fer per recollir dorsal? Perquè enguany no hi ha Fira del Corredor, oi?
No hi ha Fira del Corredor. Poden passar-ho a buscar al complex aquàtic, tant el dorsal com l'obsequi de benvinguda, durant la setmana de l'11 al 17 de novembre. Però també donem l'opció, que en el moment de la inscripció ja donàvem aquesta opció, de que els hi fem l'enviament a casa i ho rebran durant la setmana prèvia a la cursa.
I quan el diumenge, 19 de novembre, recomanacions a fer, recordar horari, on es pot aparcar, què els hi diem a tots aquests inscrits?
Bé, doncs la cursa surt del carrer Volta de Sela, davant de l'espai de la nau, a les 10:30 del matí. Llavors, nosaltres el que sí recomanem és que la gent aparqui a la zona esportiva, que està a 1,5 km de la zona de sortida, però sí que posterior a la cursa poden gaudir de l'espai del complex aquàtic, tant per dutxar-se com per utilitzar la zona d'aigües, i llavors sí que demanem que aparquin a la zona esportiva.
El temps màxim que doneu són 2 hores i mitja?
Sí, exacte. Sí.
I aquells que triguin més?
Bueno, nosaltres el que els demanem és que o deixin de córrer per la cursa, i si realment necessiten ajuda, doncs tenim diferents col·laboradors que els poden recollir en punts d'avituallament, perquè pot ser que algú es lesioni o no pugui finalitzar la cursa. Llavors donem aquesta opció.
Amb ganes de trencar rècords? Quines expectatives hi ha?
Bé, això dels rècords amb els temps de la prova sempre és molt subjectiu. De fet, hi ha atletes que podrien fer-ho, però clar, no sabem en quin estat de forma es troben en aquest moment. Però, de totes formes, volem fer un incís, és que, sobretot, la mitja marató volem que sigui una cursa el més popular possible, i per tant, sí, evidentment ens agrada que la gent pugui fer marques, però el que és important és que tots els participants, des del primer fins a l'últim, realment s'ho passin bé, s'emocionin i es diverteixin fent aquesta activitat.
Com dèiem a l'inici, la mitja és molt més que la mitja, ha anat creixent i donant opcions de córrer a tothom, i aquestes altres opcions mantenen inscripcions obertes, i tenim ganes d'engrescar a tothom a que trobi la seva cursa dins aquesta mitja de l'Espirall Vilafranca. D'una banda, hi haurà atletes de diferents universitats catalanes, no?
Sí, tenim la Universitat de Catalunya, que centralitzen el Campionat de Catalunya a la mitja marató de Vilafranca. I ens venen gent de Vic, de Barcelona, de diferents espais de Catalunya.
I una altra de les possibilitats, segona edició de la mitja 5K. Aquells que no es vegin amb cor de fer la mitja tenen aquesta opció, no?
Sí, una mica el que volíem, després de diversos anys organitzant la mitja marató, és que tothom trobés una mica el seu espai amb aquest esdeveniment. Evidentment, córrer una mitja marató en 21 quilòmetres no està a l'abast de tothom, però el que volíem és que tothom, d'alguna forma, pogués participar d'aquest esdeveniment i d'aquesta festa, i per això van crear dues curses de 5 quilòmetres, una distància molt més assequible, tant per persones adultes com per adolescents i joves. Amb això, el que volem és, el que deia al principi, que tothom hi trobi el seu lloc, que tothom trobi el seu repte i, bueno, que tothom pugui gaudir d'aquesta festa i trobar-nos tots junts aquest dia.
La mitja 5K és a partir de 18 anys per adults i la mitja jove de 12 a 17 anys. Tant la mitja 5K com la mitja jove, a quina hora sortiran i quin és el seu recorregut?
Doncs surten junts a les 11 del matí i fan un petit tram per dins de Vilafranca i després ja se'n van cap a les cabanyes i tornen fins al punt de sortida.
I després tenim la mitja petita, més consolidada, perquè va per la 5a edició.
Exacte, sí.
Quin és l'objectiu d'aquesta mitja petita? És una caminada, no? No deixa de ser una caminada solidària.
Bueno, és una altra activitat que, sí, majoritàriament la gent la fa caminant, però també hi ha gent que la fa corrent, amb família, amb amics, amb qui vulgui. Una mica és també per donar cabuda a un altre perfil, el perfil més familiar, i que puguin gaudir, com deia abans, d'aquest esdeveniment. És una cursa que la característica essencial és que és solidària, és a dir, la recaptació que s'obté dels participants es dedica cada any a una entitat de Vilafranca, el que té algun tipus de projecte solidari o social, i enguany és l'associació Autisme en Futur.
Quin recorregut fan i quina hora de sortida tenen?
Són els primers de tots, els més matinadors. De totes formes, és un matinador així relatiu, perquè surten a les 10 del matí, des del mateix punt de sortida, i van caminant pel mateix recorregut que faran els de la mitja marató fins a les cabanyes. En el moment que més o menys arriben a les cabanyes, cap de poca estona, comencen a passar els primers corredors de la mitja marató. Per tant, és un bon moment de gaudir de tots els corredors. Segurament hi haurà familiars, amics o coneguts que també correran, i per tant és un bon moment per animar-los. I a partir d'aquest moment fan el retorn fins a Vilafranca pel mateix lloc.
I no molesten?
Bueno,
com es fa això? Com es compatibilitza?
Utilitzen, a veure, la carretera està tancada al trànsit, per tant hi ha espai suficient, hi ha un carril de vianants i bicicletes paral·lel, i a més el que la gent que participa a la mitja petita fa és continua animant a tots els corredors que van retornant fins a Vilafranca de la mitja marató. Pues compatible completament.
Per a la mitja petita heu habilitat dos espais presencials per inscriure's, preguntar i el que calgui, no?
Sí, hem habilitat tant a la farmàcia Sant Julià com al complex aquàtic. D'aquesta manera facilitem doncs aquells familiars que bueno, el tema online els és més complicat, i llavors presencialment poden anar a qualsevol dels dos espais i fer la inscripció.
Mitja banda, totes aquestes altres opcions tenen inscripcions obertes, com dèiem, fins quan?
Estan obertes fins al dia 17 de novembre, tant online com físicament als espais.
Doncs anem a conèixer més Autisme en Futur. Ens acompanya, com dèiem, la seva presidenta, la Dolors. Sou un grup de famílies del Garraf i de l'Alt Penedès. Qui sou i què feu?
Bueno, nosaltres som una associació de famílies, de persones amb autisme, que a la Junta estem formades per 5 persones i que tenim 315 famílies sòcies entre Garraf i el Penedès. Vam començar a Sant Pere de Ribes fa 11 anys, 5 o 6 famílies, i ha anat la cosa pujant exponencialment. També la pandèmia ha significat un abans i un després, diguéssim, amb aquest diagnòstic, perquè molta gent s'ha diagnosticat després. I nosaltres el que fem és donar serveis a les famílies a través de tallers, sensibilització, xerrades. Fem activitats de lleure, de respir per les famílies, tenim un equip de psicòlegs, de fet ara ja estem fent diagnòstics, i en fi, tot un acompanyament, diguéssim, en totes les àrees que podem a les famílies.
I aquesta recaptació solidària de la mitja petita la destinareu a algun projecte en concret o a totes aquestes accions que ens comentaves?
No, ho destinarem segurament a totes aquestes accions. O sigui, hi ha coses així que farem, per exemple, al desembre, una Port Aventura un dia, amb un preu. Intentem que els preus siguin més raonables, no? Perquè les famílies tenen molt problema
moltes amb
el tema
despeses.
Econòmic, moltes despeses, i llavors intentem que sigui el més assequible possible a totes aquestes activitats que fem.
I aquest mateix novembre teniu un maridatge solidari.
Sí. Gràcies, amb el suport de Taller Xerigots i de Fundació de Botegues Torres, fem un maridatge el 24 de novembre, al que esteu tots convidats, i llavors també la recaptació anirà íntegrament per nosaltres també.
Doncs moltes gràcies a tots tres per acompanyar-nos avui i que aquest 19 de novembre sigui una festa del running i de la solidaritat. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
I com cada 15 dies acabem els esports amb tota l'activitat del Centre Excursionista del Penedès, que ens apropa puntualment l'Alba Esteve de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Alba.
Hola, hola, molt bon dia. Pel que fa a les activitats de la propera quinzena del Centre Excursionista del Penedès, teniu diverses propostes per triar i remenar. De fet, de cara a aquest cap de setmana, que tot just estem a punt de començar, la secció d'Alta Muntanya proposa anar als pics de Claravides i Gies. Es tracta de la segona sortida de la secció a la vall de Gies, a Benasc. Els objectius seran els tres pics de Claravides, l'oriental, central i occidental, i el pic de Gies. Tots ells són cims de més de 3.000 metres d'alçada. Tot fent nit al refugi d'Estós, situat a la mateixa vall d'Estós, a 1.859 metres d'alçada. No es tracta d'una sortida guiada, i les participants han de conèixer l'itinerari, les condicions meteorològiques també amb les que es trobaran, i també han de col·laborar amb els seus coneixements i la pròpia experiència pel bon desenvolupament de l'activitat. Diumenge, dia 12 de novembre, es farà una pedalada enoturística al celler de Cairons de Vilafranca del Penedès. De fet, fa pocs anys, el jove viticultor Oriol va recuperar el celler familiar dels seus avis situat en un transitat carrer de Vilafranca, i el celler rep el nom de Cairons, ja que està fet amb aquesta típica rajola dels antics cellers del Penedès. El celler forma part de la nova iniciativa Vida Penedès de joves viticultors i elaboradors, i la pedalada serà apta per tothom, amb un nivell bàsic de BTT, sortint a les 8 del matí des de la plaça de les Arts, i s'anirà fins al Puig de l'Àliga per Olèrdola, on s'esmorzarà i es tornarà per 3 peritons, al Castell de Penyafort i Sardinyola, i la finca i 3 vinyes i el celler Cairons a Castellbí per tornar a Vilafranca i poder fer una arribada i la cloenda al celler pel Pla de Viver. En total, el recorregut tindrà una distància d'uns 40 quilòmetres, però pot variar depenent de l'horari, perquè la visita i degustació al celler serà sobre les 12 del migdia. I enfocarats en dimarts dia 14, com cada dimarts, des del mes d'octubre, cita els castells de llegenda, que en aquesta ocasió s'anirà a la Torre de l'Arbussà, i el següent dimarts, dia 21 de novembre, s'anirà al castell de Castellet i la Gornal. I amb la mirada posada al cap de setmana vinent, dissabte, dia 19 de novembre, l'Institut d'Estudis Penedesencs i el CEP organitzen una caminada per les barraques de pedra seca d'Olèrdola. El punt de trobada, 9:45 del matí, al pàrquing del Parc de la Muntanyeta de Mojo, i el recorregut en total serà de 6 quilòmetres amb una durada aproximada de 3 hores, i l'activitat, amb tot, és gratuïta. Així doncs, no us ho perdeu, aquesta i moltes altres qüestions que podeu consultar a la web de CEP.cat.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, són 10:15 del matí. Encetem el primer repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. La Diputació destinarà més de 4 milions d'euros als governs locals de l'Alt Penedès per tancar l'any sense dèficit i assegurar la liquiditat. La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous la distribució del nou fons extraordinari de 75 milions d'euros destinat als ajuntaments i a les entitats municipals descentralitzades de la província i els governs locals de l'Alt Penedès rebran 4,1 milions d'euros. El diputat de l'Alt Penedès, Sergi Vallès, ha manifestat que calia assegurar a la ciutadania penedesenca la prestació dels serveis i les inversions en l'espai públic en el que queda de 2023 i per l'any que ve. I ha afegit que cal garantir als ajuntaments que puguin tancar bé el 2023 i elaborar el pressupost del 2024 sense haver de traslladar tota la pressió a la ciutadania. La distribució dels ajuts s'ha fet d'acord amb criteris públics, objectius i acotats, seguint la línia d'altres ajuts semblants atorgats, com una assignació mínima a cada ajuntament, el nombre d'habitants, la desocupació o l'extensió territorial del municipi. Cunit posa en circulació nous xecs de descompte pel comerç local. Començarà aquest dissabte i durarà fins al 12 de desembre. L'Ajuntament de Cunit posa en marxa aquest dissabte 11 de novembre una nova campanya de xecs de descompte al comerç local. Seran un total de 4.400 xecs de 10 euros els que es posaran en circulació i que es podran gastar als establiments que estiguin adherits a la campanya. Cada usuari de més de 18 anys se'n podrà descarregar 4 que haurà de fer servir en un termini màxim de 7 dies. La campanya durarà fins al 12 de desembre. Per obtenir els xecs, cal registrar-se al web xecs.cunit.cat. A l'hora de bescanviar-los, la despesa ha de ser del triple del valor de cada xec utilitzat. Així, per un xec de 10 euros, la compra mínima ha de ser de 30. Un cop efectuada la compra, amb el descompte, l'establiment no admetrà devolucions, segons avisen des del consistori. L'Ajuntament hi destina 44.000 euros, que acaben tenint un retorn superior als comerços. La manca de subministrament d'alguns medicaments es deixa notar també a les farmàcies vilafranquines. Ja fa mesos que es dona la situació que a l'hora d'anar a buscar a la farmàcia algun medicament prescrit pel metge per fer un tractament, ens trobem que no el tenen. La farmacèutica Susan Valderrama, cotitular de la farmàcia Sant Julià, comenta que la situació s'ha anat cronificant per diversos factors des de la pandèmia i que això afecta molts grups de medicaments. Aquest canvi per un altre medicament està sempre subjecte a que tingui les mateixes característiques que el prescrit pel metge i això no sempre és possible. Darrerament, el cas més extès és el d'un antidiabètic oral que s'ha vist que té utilitat per baixar pes, fet que ha portat que hi hagi una major demanda. És, però, un medicament que no té substitut. Per mirar de donar també una resposta el més ràpida possible als clients, les farmàcies voluntàriament es poden apuntar a una aplicació que es diu PharmaHelp, que els permet consultar amb d'altres farmàcies si disposen d'aquell medicament i poder adreçar la persona que el busca. El Mos Festival torna aquest dissabte al conjunt monumental d'Olèrdola. El conjunt d'Olèrdola acull de nou una de les pantalles del Festival Mos i suma una passejada històrica pel seu entorn arqueològic que acabarà amb la projecció de I Vigneri, un documental que permet conèixer la història del vi a Sicília. La proposta s'inicia a les 11 del matí amb 4.000 anys d'història en 4 passes, una visita al jaciment històric que farà parar compte de la càrrega històrica d'aquest indret clau en la història del Penedès. A continuació es projectarà el documental I Vigneri, una idea de Salvo Foti, i amb la direcció de Lisebeta Sinà, que porta a viatjar pel fascinant món dels anomenats a través de l'experiència d'un celler situat a la vessant oriental de l'Etna. En acabar, s'oferirà una copa de vi gentilesa del celler del municipi, Amat i Montaner.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 10:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Com cada 15 dies tenim Roda d'Alcaldes, un espai on conversem amb els diferents alcaldes del Penedès. Avui el que ens acompanya és l'alcalde de Torrelavit des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, el que tenim ja a punt aquí als estudis de la ràdio és l'alcalde de Torrelavit, Manuel Reventós. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé. I vosaltres?
Molt bé, també. Ara, a fora del micro, rèiem, dèiem que ara feia un temps que no ens vèiem. Pel mig han passat unes eleccions municipals. I com han anat, després de les eleccions, aquests primers mesos de mandat, quina valoració en fas?
Bé, nosaltres a Torrelavit, les eleccions municipals han mantingut els mateixos resultats doncs, que fa 4 anys. Mm-hmm. Han pogut revalidar el pacte de govern a Torrelavit amb el grup d'Esquerra i els veïns independents de Torrelavit. Per tant, revalidem el pacte i és, una continuació d'aquesta bona entesa, d'aquesta confiança que vam tenir en els 4 anys anteriors. I que aquesta bona entesa, aquesta bona comunicació hi és en l'equip de govern i continuem. Doncs és una valoració positiva. A més, sempre passa que en un anterior mandat, i a més en aquest especial, a l'últim mandat, en el qual ja va haver-hi el Covid pel mig, la pandèmia, el confinament, les dificultats que ens va provocar a tots plegats, fa que van quedar moltes coses en el calaix i que tenim ganes de tirar endavant. Aquests primers mesos d'aquest nou mandat han sigut per acabar d'ordenar el que va quedar pendent i per fer una mirada cap a aquests 4 anys que venen.
I com venen aquests 4 anys?
Venen carregats de moltes activitats, de moltes propostes, que ja hi estem treballant. Des del primer dia que vam agafar el relleu, penseu que també som 5 regidors, 3 dels quals són nous també, se'ls ha de donar aquest temps reglamentari per posar-se també en el seu lloc, conèixer tots els entramats i farcit d'activitats. Per tant, aquest mes de novembre, desembre, gener, a Torrelavit hi haurà moviment per part de les propostes, les actuacions que tenim pensades per Torrelavit.
Quant a projectes, Manuel, teniu el projecte, per exemple, el primer que et pregunto, aquest projecte de biomassa.
Sí, aquest projecte de biomassa s'iniciarà aquest mes de novembre a Torrelavit, que es tracta de posar una caldera de biomassa al costat del pavelló municipal i que donarà servei en primera fase en el mateix pavelló, l'escola JJ Ràfols de Torrelavit i la llar d'infants al Patinet. Això ha d'acabar aquest 2023, per tant, serà una obra que veurem iniciada i acabada aquest 2023 en primera fase, perquè el 2024 haurem de continuar la segona fase cap a les dependències municipals, des de la llar d'infants, se seguirà aquesta caldera de biomassa fins al Casal de Cultura, l'Ajuntament i el consultori que estan sota les dependències municipals. Estem parlant d'un cost total de l'actuació de quasi 464.000 euros amb les dues fases. I, a més, és una gran quantitat, però podem dir que gràcies a una subvenció europea dels FEDER, més un finançament de programa Renovables 2030 de Diputació, aquest cost l'hem pogut cobrir totalment amb subvencions d'altres administracions, en qui aprofito per agrair-los la seva ajuda, i alhora també que això no seria possible sense aquestes ajudes, perquè amb el pressupost del mateix propi Ajuntament de Torrelavit no ho podríem finançar.
Molt important aquestes subvencions, Manuel, en municipis tan petits com el de Torrelavit, que si repassem números no arribeu als 1.500 habitants. Per tant, poder disposar d'aquestes subvencions a nivell europeu, a nivell de Diputació de la Generalitat, de qui sigui, al final us ajuden a tirar endavant molts projectes.
Sí, és... Un cop, jo sempre ho dic en el pressupost, que no arribem en pressupost inicial, és 1.900.000 aproximadament, pels 1.499 habitants o torrelavitencs i torrelavitenques, no arribem doncs, a aquests 2 milions. Després, òbviament, quan incorporem doncs, ajudes i subvencions, sí que passem aquest límit dels no, aquesta barrera dels 2 milions. Però un cop en el pressupost ordinari pagues personal, pagues subministres, llum, aigua, no? Gas, com qualsevol doncs, habitatge, qualsevol domicili, qualsevol família que pugui tenir, al final la capacitat d'inversió és menor i, òbviament, donant tots els serveis que dona doncs, l'Ajuntament de Torrelavit. I, per tant, la quantitat que ens queda per inversions, si no fos per subvencions que ens arriben d'altres entitats municipals, no podríem realitzar-ne.
Després anirem una mica amb aquest pressupost pel 2024, sempre quan es tanca l'any, sempre és un dels temes estrella. Aposta important, aposta ferma de l'Ajuntament de Torrelavit per la sostenibilitat, parlàvem d'aquesta biomassa. Un altre dels projectes que teniu és el de les plaques fotovoltaiques.
Sí, ho dèiem també amb la qüestió del pressupost. Disculpeu la veu perquè porto uns dies una mica encostipat.
El temps no acompanya,
sí.
Tampoc.
Ho intentaré explicar. Apostem, i ahir apostàvem amb l'anterior mandat, i això és una de les feines que vam fer en l'anterior mandat que donaran fruit, òbviament, en aquest. Vam detectar, com a tots els ajuntaments, que la despesa en subministres era molt elevada. Havíem de, doncs, de fer la feina. Teníem uns deures. Rebaixar aquesta despesa amb plaques fotovoltaiques. Disculpeu, eh?
Tranquil, tranquil. No pateixis.
Vam demanar a Diputació una redacció d'un projecte per plaques fotovoltaiques a la coberta del pavelló municipal. Mm-hmm. Ens van fer la redacció i la direcció d'obres també, i la qual després això va ser doncs, en l'anterior mandat. I amb aquest programa de Diputació tan important doncs, que hi ha hagut de subvenció de renovables 2030, també hem trobat el finançament. Estem parlant d'unes plaques fotovoltaiques que aniran a la coberta del pavelló, tindran 100 quilowatts, en tal que també ha de donar servei tant al pavelló com a l'escola, com a la llar i de les diferents dependències municipals. Fins i tot també, per exemple, les bombes dels pous d'aigua municipals. I en un futur, doncs, tenir aquesta bateria per tal d'incloure també l'enllumenat públic. Mm-hmm. Aquest cost, estem parlant d'un cost de 148.000 euros. I tornem amb el que seria el de la biomassa. Són diners que venen de Diputació, que agraïm la seva ajuda. Disculpeu, eh? I que doncs, ens ajudaran en els següents anys a que aquests pressupostos siguin doncs, més equilibrats i que la despesa en subministraments, en aquest cas en electricitat, doncs, puguem doncs, rebaixar aquestes quotes i la despesa sigui doncs, menor.
Aposta clara per aquesta sostenibilitat, ho dèiem, de l'Ajuntament de Torrelavit. Manuel, un altre dels projectes que també teniu en el calaix és aquesta remodelació de l'escola J. Ràfols.
Sí, sí, arrel d'una visita del conseller Bargalló el 2020 i també en el 2022 del conseller Cambrai. Els hi vaig posar doncs, de manifest i els hi vaig mostrar la nostra escola quasi centenària, escola feta en doncs fa molts anys, d'una donació doncs, de dos torrelavitencs que van fer les Amèriques, en Joan i Jaume Ràfols, i que el poble de Torrelavit, diguem així, va adquirir els terrenys on estan ubicats. Per tant, és una escola històrica protegida i, òbviament, ha passat, no? Estava pensada en unes metodologies o en uns espais dels anys 20, dels anys 30, del segle passat. Per tant, cal actualitzar i donar-hi doncs, aquest nou ús arrel doncs, de les noves pedagogies i de la, no? de la tecnologia que es fa servir a les escoles i que també demanen doncs, l'equip docent del centre. Justament ahir vam tenir la visita doncs, dels serveis tècnics del departament i segurament abans no acabi l'any començaran les obres de remodelació de les primeres plantes, que són els antics pisos dels mestres. Per tant, allà hi ha dues aules a cada ala i un altre espai, diguem-ho així, que serveix doncs, per emmagatzematge de, doncs, de les necessitats que puguin tenir a l'escola. I a banda i banda doncs, s'hi faran doncs, tres aules perquè els alumnes puguin doncs, gaudir doncs, bueno, o seguir les seves classes. Òbviament hi haurà una cosa que ens haurem de coordinar molt, escola, ajuntament, departament... I necessitem també la col·laboració doncs, de les famílies, que és conviure amb aquesta remodelació des del departament. Ja ens han explicat doncs, que, òbviament, ells estan acostumats a fer moltes obres de remodelació mentre està l'escola en funcionament i, per tant, els vam traslladar doncs, que fos l'impacte mínim pels nostres alumnes. No? Per tant, esperem doncs, que... iniciant aquestes obres aquest desembre-gener puguin estar acabades per fases, perquè s'hauran d'anar fent fases perquè la convivència ha de ser, diguem així, harmònica, no? Pugui arribar que al setembre del 2024, aquest inici del curs 24-25, sigui doncs, ja amb l'escola reformada i amb els espais doncs, tots ben integrats. També es milloren els tancaments, que això ens millorarà l'eficiència energètica de l'edifici. I també el barracó que està a l'exterior, doncs es retirarà i, per tant, doncs, des de l'exterior podrem doncs, gaudir doncs, de tota aquesta imatge doncs, del nostre edifici tan emblemàtic de Torrelavit, que és l'escola pública, i que després també és un espai que els alumnes de l'escola doncs l'espai que ocupa aquest barracó el puguin gaudir per un espai d'esbarjo.
Un dels temes estrella sempre al final de l'any són els números, les xifres. I en aquest moment nosaltres dimarts, Manuel, dedicàvem la nostra roda política a conversar sobre les ordenances fiscals. Tots els municipis heu aprovat aquestes ordenances fiscals pel 2024, és el cas també vostre. Si et sembla, analitzem una mica què tenim de nou en aquestes ordenances fiscals, que si analitzem també una mica la dinàmica no només penedesenca, sinó catalana, és la d'apujar els impostos pel 2024, també és el vostre cas.
Sí, en el ple d'ordenances d'aquest passat mes d'octubre, amb la meva intervenció inicial ja ho va ser, no ens agrada apujar les ordenances, és a dir, no, els impostos que depenen de l'Ajuntament, impostos, taxes, però la situació, no, l'IPC i la situació doncs, dels subministres, el preu de la llum i del gas, etc, i també de tots els materials, o de l'augment dels salaris, fa o requereix que per oxigenar les arques de, doncs, diguem-ho així, no? o els números doncs, de l'Ajuntament fa necessari aquests increments. fins ara també una cosa bona que teníem és que de l'Ajuntament de Torrelavit, no, teníem un romanent que podíem anar estirant, no, aquest 2021, 22 i 23. Es preveu que aquest 2024 aquest romanent es torni a tancar per la disponibilitat, no, per per, depèn quines despeses, o per despeses corrents, per tant, hem de quadrar el pressupost. Nosaltres vam haver d'incrementar un 8% a l'IBI i a l'IAE, i també la taxa d'escombraries, de residus. Un 8% que també inclou, doncs, la recollida, doncs, del porta-a-porta que tenim a Torrelavit, i també inclou el servei, doncs, de deixalleria. I un 5% en els documents administratius i en el centre de dia que tenim a Torrelavit. I tot va ser d'acord a uns criteris tècnics i uns criteris de viabilitat econòmica.
Una vegada aprovats aquests pressupostos, al final els pressupostos, les ordenances, serveixen després per configurar el pressupost per l'any següent, un pressupost que suposo que ja heu començat a treballar i que deu estar ja al caure.
Nosaltres ens agrada tenir el pressupost, diguem així, passat per ple el 2024, fer-ho, doncs, si es pot ser, en els últims mesos del 2023. Aquest any ja hem començat a treballar a través, doncs, després del ple d'ordenances, és a dir, fa una setmana que ens hem començat a posar. Per tant, intentarem, doncs, que si no és a finals d'any, sigui a principis, tenir aquest pressupost 2024. Per què triga, diguem així, una mica més? És perquè l'Ajuntament petit com Torrelavit necessitem, doncs, la col·laboració, doncs, d'altres òrgans supramunicipals, com pot ser, no, a vegades el Consell Comarcal, la Mancomunitat, en la qual hi tenim delegats serveis, i fins que no ens arriben, no, les seves quotes exactes o aquests convenis no es veuen, doncs, regularitzats, això ho anem incorporant. A mesura que ens van passant la informació, nosaltres ho anem afegint en el pressupost, doncs, 2024, que contindrà una mica la mateixa línia, i, òbviament, no, pressupostant també aquests increments que s'han fet en les ordenances municipals, perquè en els últims anys la tendència va ser a l'estabilitat, per sensibilitat, sortíem d'una pandèmia. Després d'una pandèmia, com ja he dit, teníem el romanent, en el qual eren els estalvis de tots els torrelavitencs i torrelavitenques, i amb això vam poder fer front a algunes actuacions. I, per tant, ara, doncs, seria com una posada al dia per poder quadrar aquest pressupost 2024. En els propers mesos hi estem treballant, els propers desembre, el mes que ve, gener, el portaríem a plenari per passar a votació.
Al final és posar una miqueta en línia amb l'actualitat econòmica actual, tot va a l'alça, i per tant la realitat municipal també és que tot us està costant més de tirar endavant. Per tant,
sí. Aquí també hem de... Bueno, tot costa més. Els preus s'incrementen d'un pressupost a un altre. Doncs una bestiesa, podríem dir. Per tant, el que tens amb un pressupost, a vegades el mes de febrer, el mes de maig, ja no et serveix. I, per tant, tot això encalla no, el normal funcionament d'un ajuntament. O fins i tot el pressupost. El 2023 vam poder quadrar el pressupost gràcies a una ajuda de Diputació. Per tant, també és agrair la sensibilitat que va tenir, doncs, Diputació de Barcelona per ajudar no només a Torrelavit, sinó a tots els ajuntaments de la demarcació, perquè eren conscients que aquests subministres o aquestes despeses, diguem així, inesperades, o aquests increments, això també afectava en els ajuntaments. I Torrelavit vam rebre, diguem-ho així, aquests 70.000 euros, dels quals ens han confirmat que aquest 2024, ara la Diputació, parlàvem també abans, no, que Diputació en repartirà, doncs, 20, abans eren 50 milions, ara són 25, per tant, per la regla de 3, és la meitat, no? Ens han confirmat que el 2024 per despesa corrent serien aquests 37.000 euros, i jo estic molt content que Diputació ens hagi donat aquest oxigen, perquè amb això i aquest increment d'ordenances, el pressupost, si no hi ha cap alteració, també es podrà doncs, quadrar. Però, òbviament, falten aquests diners que segurament que Diputació de Barcelona ens dona oxigen perquè ens anem posant al dia, com dèiem, no? Per exemple, amb les plaques fotovoltaiques, no? Et dona ajuda perquè aquesta despesa baixi. Hem de fer els deures als ajuntaments. I, per tant, aquest oxigen econòmic, aquesta injecció que ens donen, és també, com diré, nois, heu de també prendre les vostres mesures particulars de cada municipi per tal doncs, de poder quadrar el pressupost 2024.
Justament ahir, Manuel, la Diputació presentava nous ajuts al territori amb una nova injecció de 4,16 milions d'euros aquí a l'Alt Penedès. Per tant, pluja de milions aquí a la comarca i repartiment en el territori, per tant, per fer front, com hem comentat al llarg de tota aquesta entrevista, en els municipis petits us ajuda moltíssim.
Moltíssim. A més, aquí també hi hauríem d'afegir unes quantitats que ens toquen a tots els municipis, que encara no en tenim coneixement de quina serà la quantitat, però bé, segurament que seran amb criteris com l'anterior mandat, que és el PGI, que en diem, no? O les anteriors meses de contractació, que el PGI, el Pla General d'Inversions, que això és el que ens ajuda, no?, a decidir quines actuacions portarem a terme i també doncs, demanar des de la Generalitat doncs, que hi hagi un POSC que també ens ajudi a tirar endavant altres actuacions.
Doncs ho deixem aquí, amb aquesta conversa, sí. Aquests minutets. Et deixem que agafis una mica d'aire, que respiris ara bé.
I puc dir una cosa que...
Final, molt ràpida.
Molt ràpida. A Torrelavit engeguem els segons pressupostos participatius, en el qual hi haurà unes 13 propostes que es passaran a votació el dia 1 de l'1 de desembre, el 18 de desembre, que animo aquí a tots els torrelavitencs i torrelavitenques majors de 16 anys que vagin a participar en aquests pressupostos.
Doncs aquí queda dit. Manuel Reventós, gràcies. Alcalde de Torrelavit. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.